Les 10 i 8 minuts del matí, temps per repassar tot el gruix de la jornada esportiva que ens deixa aquest darrer cap de setmana. Temps de descompte dilluns 20 de novembre de 2023. Llums i ombres, com acostumem a dir gairebé sempre. Què ens deixa aquesta jornada esportiva? Doncs, per exemple, d'entrada, la primera derrota aquesta temporada del Rugby Club Sitges. En el duel més destacat d'aquesta darrera jornada, a la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana, a la Teixonera, el passat dissabte, amb el Químic es va imposar per 31 a 25. Per tant, ja només el conjunt barceloní és imbatut en aquest grup A d'aquesta Divisió d'Honor Catalana i deixa el Rugby Club Sitges amb aquesta primera derrota del campionat. En parlarem, com també repassarem el gruix de la jornada futbolística. Primera catalana, un gol de Josele a les acaballes va permetre al Sitges sumar un punt al camp del Morell, al camp del Cué. Partit que va poder guanyar, però que també va poder perdre, i al final es va haver de conformar, entre cometes, amb un punt gràcies al 3-3 final, gràcies, com dèiem, a aquest gol miraculós de Josele a les acaballes del maig. I a la tercera catalana, dues coses, bàsicament. El derbi d'Aiguadols entre el Sitges B i l'Olivella se'l van dur al conjunt sitgetà gràcies a la seva victòria per 3-1. I l'altra, la jornada també ha dut la primera derrota del Club Deportiu Ribes. Va perdre 1-0 al camp del Piera, que l'iguala a punts a la classificació. Divendres que Antoni ens recordava que el Ribes era l'únic conjunt català des de primera divisió fins a tercera catalana que no havia perdut, doncs patapam, derrota en el duel també, sens dubte, més destacat d'aquesta jornada, el grup 13 de la tercera catalana. Què més ens deixa? Doncs, per exemple, la victòria del bàsquet de Sitges, còmode en certa manera, davant el Reus Ploms el passat dissabte al pavelló de Pinsbens. Venia de perdre el conjunt de Pinheiro, recordem, davant el Ribes, i la victòria de l'altre dia va ser per, com es diu en aquests casos, recuperar bones sensacions de cara ja al que resta abans no acabem l'any, aquest 2023. I la derrota també del club Patí Subur Sitges, que es va veure superat de forma àmplia i clara per un bon Riudoms. 3-9 va guanyar el Riudoms el passat divendres al pavelló de Pinsbens. Ens hi posem en uns moments, d'aquí uns instants. Res, comencem ja a fer crònica esportiva del cap de setmana. I comencem avui parlant d'en rugby, perquè, com els dèiem, el Rugby Club Sitges va veure trencada la seva imbatibilitat aquest passat dissabte a la Teixonera, a Barcelona, on va sortir derrotat del partit que l'enfrontava el Químic en el duel més destacat de la jornada en aquesta fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana. Els sitgetans van acabar perdent 31-25 en un maig igualat que finalment va caure al costat d'un Químic que quedarà mateix com únic equip imbatut amb 5 victòries. Els anotadors per part del Rugby Club Sitges van ser Pol López, Hugo Pablo i Xan López, tots ells amb un assaig cadascú. Hugo Pablo va fer, a més, dues transformacions i un cop de càstig, i Gonzalo Samuel va transformar un drop. Isaac Richmond. Escoltem Isaac Richmond, l'entrenador del Rugby Club Sitges, que ens fa la crònica d'aquest enfrontament amb el Químic, que va suposar, com dèiem, aquesta primera derrota del campionat.
Era un partido pues, competitivo. Los dos antes de partido entramos los dos equipos ganando los cuatro partidos de ellos y nosotros también ganamos nuestros primeros cuatro partidos. Empezamos el partido con 5 delanteros menos que la semana anterior, que obviamente estamos preocupados a ver cómo podemos cubrir estas bajas por trabajo, compromisos, viajes y cosas. Y empezamos mal. Los primeros 2 minutos no tocamos la pelota, menos que en el saque que pedimos. Ellos chutaron, pedimos el saque, y a partir de ahí, los primeros 2 minutos, el Kimmich tenía todo al ataque. Hicieron muy bien ellos y presionaron. Había un melee a 5 metros y desde ahí ellos empujaron nosotros hacia atrás con la melee y marcaron con su número 8. O sea, era un poco de nuestras preocupaciones, estaban, sí, aceptadas, ¿no? Que la delantera va a sufrir. Melee estaba, sí, fuimos atrás, primera marca. Recuperamos con 2 marcas. Mejoramos un poco el melee para nuestro marca, minuto 4. Y marcamos otra vez en minuto 12. Con los 3/4, jugarás anchas, marcando con las alas, la banda, sea, tenemos buenas armas ahí en ataque de los tres cuartos, pero Hakimi también respondió muy bien con su delantera mezclado con sus tres cuartos muy vertical. Fallamos los placajes y ellos marcaron en el minuto 15. O sea, después de un par de chutes y puntos y un drop de Gonzalo por nuestra parte, entramos en la primera parte ganando 20 a 17 ahí en su campo. O sea, 17 y 20 ganando nosotros. Pero al final de primera parte tenemos una tarjeta amarilla, que son 10 minutos fuera del campo. Y estos 10 minutos hicimos bastante bien de no ceder ningún punto en el marcador, pero energía sí. O sea, para cubrir esta baja de otro delantero ahí, pero en el campo por 10 minutos nos costó bastante energía. La melee de Kimmich siguieron todo el partido presionando mucho. Y encima de esto, nuestro touch no fue nada, nada bien. Ganamos dos o tres touches de todo el partido. O sea, era difícil conseguir pelota para una línea de tres cuartos nuestro, que sí, que era bastante dominante en algunos momentos. Sabíamos antes del partido que Kimmich tenía muy pocos puntos marcados contra ellos, solo 10 puntos en 4 partidos marcados contra ellos. O sea, sabíamos que tenía una buena defensa y buena disciplina también. Y hemos visto un poco de vídeo de ellos. O sea, fuimos bien marcando 20 puntos en la primera parte, pero la segunda ya por energía y las bajas de estos 5 delanteros de que no jugaron. O sea, no tenemos muchos cambios. Y o sea, segunda parte. Aquí me marcaron dos marcas, nosotros uno, pero esto ya, pero ya pedimos a partido a final por otra marca de Kimmich, minuto 60, para tomar el lideraje y terminaron 31 Kimmich y 25 Siches. Positivos, sacamos un punto bonus defensivo que nos ayuda en la liga. No había ninguna lesión grave, los golpes de siempre y los guerreros están ahí luchando semana a semana. Sí, cosas positivas en los tres cuartos, obviamente experiencia para los delanteros que jugaron para cubrir las bajas, buena experiencia para ellos. Y un jugador jugó su primer partido para equipo Senior A, que siempre es positivo. Y ahora en la liga nos quedan en casa este sábado a las 5 y cuarto, creo que es, contra los Spartans de Granollers. Granollers no tiene opción de calificarse para la División de Honor Catalana. Solo los primeros tres equipos suben División de Honor Catalana para la segunda vuelta y los otros cuatro equipos se quedan en Primera Catalana. Kimmich ya tienen confirmado su plaza en la División de Honor catalana. Segundo en la liga está Tarragona, pero ya han jugado sus cinco partidos y no, sus seis partidos. Y so, nos pueden pasar nosotros a Tarragona si empatamos o ganamos esta semana. Y Barça Rugby Blau también se puede pasar a Tarragona si Barça Rugby ganan contra Kimmich en la Toixonera este sábado que viene. O sea, sí, de momento Kimmich, Tarragona y Sitges pasamos, pero tenemos que ganar este fin de semana para garantizar nuestro plaza en el primer objetivo de la temporada. Sí, calificarse para la catalana de honor.
Bé, doncs, prou bon paper que va fer el Rugby Club Sitges, tot i les baixes, sobretot en aquesta part més ofensiva de l'equip, segons ens apuntava el mateix Isaac Richmond. Propera jornada, el Rugby Club Sitges que podria certificar ja la seva classificació, com explicava Richmond, ja de cara amb aquesta segona fase a la divisió d'honor catalana. De la jornada de rugby, i pel que fa als equips del Rugby Club Sitges, l'equip sub-18 va aconseguir imposar-se 29 a 5 al Buc, mentre que els dos equips sub-16 van sortir derrotats dels seus enfrontaments amb el Sant Cugat, el sub-16 A per 7 a 43 i el sub-16 B per 22 a 74. Per últim, dir que l'equip sub-14 verd també va perdre el seu partit, en aquest cas contra el Gòtics per 43 a 31. Deu i 19 minuts del matí, entrem ja en matèria de futbol base perquè a la preferent de juvenils la Blanca va perdre 3 a 1 amb el canvi de led, i això que va començar marcant el 0 a 1 a la mitja hora de partit amb un gol de Sergi Batalla. La Blanca, que de moment es queda amb els 4 punts i a la cua de la classificació, i el que sí podríem dir que ha estat notícia aquesta jornada ha estat la primera derrota del juvenil B de segona divisió. Els sitgetans van caure en 2 a 3 al Nou Pinsbens davant els Sant Cugatxes Garrigues, derrota que, a més, els fa perdre amb el liderat. Tenim el telèfon el tècnic de la juvenil B de la Blanca, en Sigor Bengoa. Sigor, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què tal?
Doncs bé, bé, bé. Amb ganes de començar a treballar ja durant la setmana.
Amb ganes de recuperar el que veu perdre dissabte, suposo.
Exacte, exacte. Aquesta és la idea, aquest és l'objectiu. Mirar de treballar, mirar d'aprendre de les errades. És una oportunitat, doncs, per això, per veure què podem millorar, que fins ara anava tot rodat, i ara doncs tenim un altre partit difícil i hem de mirar d'aixecar el cap el abans possible i tornar a recuperar bones sensacions.
Si et pregunto per què va perdre l'equip l'altre dia amb el Sant Cugat?
Bueno, no vam estar molt bé. La veritat és que ens teníem molt vistos i molt estudiats, ens van saber jugar. Nosaltres, doncs d'allò, potser no va ser el nostre millor partit, teníem molta dificultat en sortir de pilota. Tot i així, els tres gols d'ells venen per errades nostres, que bueno, aquestes coses a vegades quan no tens el dia passen. El primer gol és per una errada, una execució en sortida de pilota cap a, bueno, d'un interior al central, que la talla al contrari. Després d'això, la següent jugada, marquem a l'empat i ens posem per davant. I en aquests són els millors minuts nostres, tot i que no acabem d'estar fluïts, però estem millors, estem tranquils. I una errada just abans del descans, de marcatge, per entrar de cop, doncs ens suposa l'empat abans d'anar a vestuaris. I sí que és veritat que a la segona part doncs sortim doncs pitjor. O sigui, normalment a mitja part ens serveix per detectar quatre coses i millorar, i en aquesta vegada pues, suposo que jo tampoc vaig estar molt fi, o bueno, una miqueta entre tots, no? Uh-huh. La segona part, doncs, comencem, que una errada tècnica també d'execució suposa que la pilota no vagi lo suficientment forta, ens agafen, no sé si era el minut 5 o 6 del reinici, ens la tallen també al punta i ens fan el 2-3. En aquest moment tenim temps de sobres per refer-nos, però per una cosa o per una altra no som capaços. No trobem forats en sortir de pilota, ens apreten bé, no estem fluïts. I bueno, fem canvis, fem coses, però no hi ha manera d'aixecar-nos, així que ara reflexionar una miqueta. Ja tenim una miqueta d'idea de que on han estat les errades i mirar de treballar-les per, si ens torna a passar, doncs poder donar-li la volta, no?
I com deia Sigor al principi, intentar resetejar l'equip al llarg d'aquesta setmana, perquè fixa't, el proper partit és el camp de l'actual líder, que és el Subirats.
Sí, i a més és un camp petitet, és un bon equip, tenen millors números que nosaltres, però bueno, nosaltres tenim equip per plantar cara a qualsevol, i el que, com tu dius, hem de mirar de refer-nos. Al final és una lliga doncs molt curteta.
Sí, això volia dir-te, és una lliga curta, acaba el 7 d'abril, clar, això us obliga a fallar el mínim possible, vaja, perquè és que no hi ha marge.
Sí, si volem ser positius també hem de veure doncs, que està molt apretat i al final sí. Som 4 o 5 equips que són bastant competitius. Després Mira. Hi ha alguns que són menys competitius,
sí.
Però que al final, d'una manera o d'una altra, és probable que no siguem els únics que perdem punts. No,
no, està clar, està clar.
Hem de centrar... No, hem de centrar en nosaltres,
sí,
però...
Sí. Perdona, perdona, no, volia dir que estava mirant la classificació, Subirats 21, Blanca 19, Sant Cugat 19, Castellbí 19 i Baseu-Lèrdola 16. Poso d'entrada aquests equips, que són els que entenc que,
exacte,
vaja, lluitaran per el títol, no? Fixa't, hi ha un dels Subirats a l'Olèrdola hi ha 5 punts només. I aquest triple empat a 19 entre vosaltres, el Sant Cugat i el Castellbí, vull dir que aquí la clau serà, suposo, Sigor, els enfrontaments directes.
Tal qual.
Sí.
Tal qual, no hi ha més. Ara, el Castellbí, que per mi el Castellbí i el Subirat són els dos potser més forts, que no és el Sant Cugat que ens hem trobat aquesta setmana, però que sí que és veritat que saben competir i ho fan molt bé. També han remuntat, com nosaltres, resultats molt adversos. El Castellbí s'enfronta amb els equips que nosaltres deixem. O sigui, aquesta setmana s'enfrontarà el Sant Cugat amb el Castellbí. Aquí hi ha algun dels dos també tornarà a perdre punts. O sigui, al final sí que és cert que nosaltres ens hem d'enfocar a lo nostre, que és un toc d'atenció, que bueno, la vida et posa aquestes coses i volem ser positius i pensar doncs, que millor ara i que si havia de passar, doncs, que ho aprofitem i que era coses que no sabíem resoldre, doncs a veure si això ens serveix per treballar-hi i perquè la propera vegada podem donar-li la volta, no?
Perfecte, doncs així sigui. Sigor, gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Molta sort per al partit de Subirats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Gràcies, adeu-siau.
Abraçada, adeu.
I què més podem destacar d'aquesta jornada de futbol base? Doncs els resultats dels tres equips juvenils de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, la derrota del juvenil A de primera divisió, 0-3 amb el Baseu-Lèrdola. També va perdre el juvenil B de segona divisió, 3-1 al camp del Castellbí de la Marca. I victòria del juvenil C de segona divisió, 0-8 al camp del Marc Bartra 2020. Per cert, el juvenil C del Sitges que colidera la classificació amb el Ribes. Per la seva banda, destaca també que el cadet de preferent va sortir derrotat del seu partit amb l'Amposta per 2-0. El conjunt que entrena David Ávila és ara mateix tercer per la cua amb 8 punts. Vinga, seguim endavant, anem a la primera catalana, fem repàs del que ha donat de si la jornada número 10 i bàsicament l'empat que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges al camp del Morell, el CUE, que per cert a punt va estar d'endur-se la victòria de no ser per aquest gol en l'afegit de Josele, que va propiciar l'empat a 3 definitiu i la 8a jornada consecutiva puntuant. Al final, Toni Salido es quedava una miqueta amb aquest resultat positiu, amb aquest punt. Després ho escoltaran. Toni, bona tarda. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Pitu. Bona tarda, jo ja anava a la tarda.
Sí, el partit va jugar de tarda, per això.
Sí, probablement encara estava amb el xip del partit de la tarda. Partit que pots guanyar, que el pots perdre i al final acabes empatant.
Sí, el que passa és que quan veus l'inici del partit no creus que aquest partit acabis empatant, creus que el pots guanyar i per golejada, no? I això és el que va passar al Sitges, va veure molt superior, sobretot a la primera part, perquè van tenir ocasions per anar-se al marcador, al descans, amb un, com a mínim, un 3-0, no? Sí que al minut 18 Alejandro Pascua marcava un gran gol per l'extrem, un xut que deixava doncs, realment batut al porter, I marcava el 0-1, no? I tot feia pensar que el Sitges, tal com estava jugant, es veia molt superior, arribaria més gols, i de fet va tenir un parell d'ocasions clares. I sempre es diu en el futbol, quan perdones, lo acabes pagant. I què passa? Que la segona part... Jo me preguntava, tal com havia anat la primera part, si canviaria molt la segona, i sempre penses el pitjor, no? Penses, quan l'equip ha perdonat, l'equip ha sigut tan superior, un gol... Qualsevol gol en una jugada accidentada...
Ho pot canviar tot.
Canvia tot.
Sí, sí.
I això va, i així va passar, no? Perquè al minut 54, doncs l'àrbitre xiula unes mans dintre de l'àrea dels Sitges, per mi molt rigoroses, però l'àrbitre el va veure i estava allà, pica el penal, doncs, al 51, i marca l'empat a 1. A partir d'aquí, doncs, ells, home, es veuen amb aquest empat, no pensaven, donant un passet endavant, però Saliu, el jugador dels Sitges, per la banda, s'arrifa dos o tres jugadors i marca el 2-1. Fins i tot amb el 2-1 els Sitges té un gol anul·lat, que per mi, perquè al primer minut ja l'anul·len els Sitges un gol per fora de joc, per mi aquest sí que era fora de joc, però després, en aquesta fase del partit, el gol anul·lat als Sitges ve d'un rebot d'un contrari i doncs és molt, no sé, per anul·lar-lo tenia que estar molt segur, perquè per mi no era gol anul·lat, però bé, l'àrbitre l'anul·la i aquí no passa res. Ells marquen al minut 65 el 2-2 i a partir d'aquí sí que comença a entrar les urgències i l'alarma, no? Perquè els Sitges no es trobaven en aquell moment. Ells es trobaven més còmode que els Sitges i tot el que havia fet els Sitges a la primera part, doncs en aquesta segona no existia, no? Dic que doncs ells marcaven el 3-2 al minut 82, en una jugada, ja el 2-2 ja per mi és una jugada en la que el contrari, el delanter desplaça el defensor, el Martínez, el defensor dels Sitges, es queda sol i marca, no? Per mi és falta. L'àrbitre no ho veu així, però per mi, per molta gent de lo que estàvem allà, era falta. L'àrbitre diu, siguen, i ells marquen l'empatador. Ja amb el 3-2, doncs ells marquen el 3-2.
Quedava molt poc, Toni, quedaven 8 minuts.
Quedava, de fet, ells marquen el 82.
Sí, més l'afegit.
Queden 8 minuts, però el Sitges, clar, és que es veu un partit que lo tens guanyat i que pràcticament, i que lo estàs perdent.
I que penses, l'acabaré perdent.
I que penses això perquè no sortien les coses, no acabaven de sortir bé les coses, i doncs tothom pensava, hosti, per aquest partit el Sitges apretava, però bueno, ja tampoc se generava clares ocasions, però el 94, una pilota panxada dintre l'àrea, la toca José Luis, marca el definitiu 3-3, que va ser un punt molt, molt celebrat, perquè, doncs, clar, no és el mateix acabar perdent.
Estaves a punt de tornar cap a casa amb la bossa buida.
És que després, instant després, no passaria mig minut, l'àrbitre ja va ser la fi del partit.
Empat a 3, gràcies a aquest tercer gol que marcava amb José Avellaneda i la valoració de Toni Salido, el míster dels Sitges, doncs això, el que els dèiem fa uns moments, que la part positiva, doncs que l'equip marxava puntuant.
La nota positiva es acabar puntuando de la manera que hemos puntuado, la última jugada prácticamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que la primera parte creo que hemos estado muy bien, hemos hecho una buena presión y hemos generado para haber metido algún gol más, donde no hemos estado precisos en tres cuartos de campo, sí que hacíamos muy buena presión y los duelos directos nos los llevábamos prácticamente todos, estábamos muy bien puestos en el campo y la verdad que la primera parte se queda justa, ¿no? Hacia nosotros ya lo hemos avisado en la media parte que aquí iba a ser complicado y que en cualquier acción aquí en Tarragona es complicadísimo. Los campos de Tarragona son muy complicados, la gente aprieta mucho, después el penalti, pues yo desde ahí no lo veo, no creo que haya mucha cosa, tendremos que verlo por vídeo, pero claro, los meten en el partido, pitan el penalti, los meten en el partido y al final, pues bueno, tenemos nos ponemos por delante otra vez 1-2 y nada, yo creo que después viene un balón largo donde hay una falta clara a Marc y le queda rechace al delantero donde la mete, y bueno, y al final pues pasa lo que pasa, se te ponen por delante y aún gracias del punto, ¿no? Bueno, seguimos en la línea, ¿no? Que si no puedes ganar empatas, salir fuera de casa cuesta mucho ganar, sacamos un punto que creo que es positivo de la manera que ha ido el partido, pero creo que hoy teníamos que haber dado un poquito más, haber sido un poco más efectivos cara a puerta y haber sentenciado la primera parte, porque teníamos ocasiones para poderlo hacer y para habernos llevado los tres puntos de aquí. Ya sabemos que cuestan mucho los partidos, o sea, que no puedes ir mirando clasificación, sí que es verdad que era el último, pero ya hemos visto la igualdad de esta esta categoría, que cualquiera se deja puntos, y nosotros creo que rescatamos un punto en el 94-95, en la última jugada del encuentro, así que por el punto satisfecho y por el juego no tanto.
És cert, Toni, el dit aquest que es diu tant, que el que perdona acaba patint, eh? I això és el que ha passat al Sitges. La primera part ha perdonat i a la segona part, doncs, la circumstància ha fet que fins i tot s'acabi patint, no?
Sí, sí, bueno, las circunstancias dan de que casi te vas sin nada. O sea, las circunstancias dan de donde un partido que ves que lo puedes sacar hacia adelante, se te tuerce todo. Pero bueno, es que al final es fútbol, tenemos que aprender de esto, de que cuando estemos bien, tenemos que ir a por el partido. Y yo creo que si en la primera parte no hubiésemos puesto 0-2, hubiese cambiado bastante la cosa, porque nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad, no tanta necesidad de matar el partido, no hubiésemos estado tan rotos en líneas como hemos estado en la segunda parte, que creo que eso le ha favorecido a ellos. Pero bueno, al final hay que estar contento porque el equipo vuelve a insistir, vuelve a creer, y al final sacamos un punto que creo que otra jornada más sumando, otra semana más sin perder, y eso es muy muy positivo, porque sabiendo que la primera catalana es muy dura, y cada semana cuesta mucho sacar los puntos. Al final lo bueno es ir sacando de 1-1 o 3-3, ir puntuando, intentar de distanciar a los que nos vengan por abajo en la zona que es peligrosa, y estar lo más arriba que podamos para no pasarlo mal.
No creus que avui l'equip potser l'ha faltat una mica més en alguna fase del partit, perquè s'ha vist superior al Morell?
Yo creo que eso ya nos pasó en Sarriá. En Sarriá hicimos una magnífica primera parte donde no la matas, te ves muy superior al rival, y eso es lo que hace que te relajes. Y eso es un punto que tenemos que mejorar, sabiendo de que no podemos hacer eso, porque al final tanto Sarriá, que creo que lo podíamos haber matado en la primera parte en casa, y sí que es verdad que al final acabas empatando, como hoy en la primera parte, que creo que somos bastante superiores y creo que mejor equipo que Morell. No le puedes dar la facilidad de que siga estando metido en el partido, porque al final cualquier circunstancia, como un penalti, como ha sido, los hace que se metan de lleno. Entonces, por lo cual, creo que es un punto que tenemos que estar encima, aprender de esto, porque igual como se nos ponen por delante, como el día de San Just, y somos capaces de meter dos goles, lo que tenemos que hacer es cerrar los partidos, cada vez que podamos cerrar los partidos, intentarlos cerrarlos y no dar vida al rival.
La part positiva, Toni, és que, doncs, tu l'has dit, un partit més sense perdre, i ja són moltes jornades, són 8.
Sí, la verdad que sí, que la verdad que es un... Creo que es fantástico, o sea, creo que lo que está haciendo este equipo es genial. Creo que es una racha muy larga para Primera Catalana, porque creo que, o sea, 8 partidos sin perder son muchos partidos, pero bueno, vamos a intentar de que dure el máximo posible. Ahora nos viene también un calendario complicado con fiestas por medio, que recibimos a Par, nos vamos a San Ildefonso, después viene el parón y acabamos el año en Tortosa del Ebro, que será también, son 3 partidos muy 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 complicados, y bueno, intentaremos de prepararlo lo mejor posible para poderlo sacar hacia adelante.
Y ya la última, potser yo te he parlat de la part positiva, es que l'equip porta 8 partits sense perdre, però jo també me quedo amb la reacció de l'equip, que quan l'equip, doncs, es veu que té l'aigua al coll, doncs recupera i acaba empatant un partit que tenia perdut.
Sí, eso es la, y creo que es la nota positiva. Ya nos pasó en Sant Just, que se nos puso el partido muy cuesta arriba, y hoy, y psicológicamente, creo que ha sido peor, y porque Sant Just usted planta 0-2 con un buen rival donde te está sometiendo, pero aquí yo creo que es distinto. Yo creo que aquí tú te has visto muy superior en la primera parte, y un equipo que prácticamente no ha generado nada, te ha dado la vuelta al partido. Entonces, psicológicamente es muy duro, y creo que el equipo da un buen paso hacia adelante, y al final tenemos la fortuna de sacar un punto, que creo que eso es la nota positiva, el punto y la reacción del equipo.
Bé, molt content de...
Aquest molt content era l'Àlex Villa, que escoltarem després. No sé si molt content estava el Toni Salido. Toni?
No estava content.
Cansat, sí.
Estava molt cansat.
Ja hem dit que el Toni Salido acaba els partits...
Molt cansat.
Molt cansat, esgotat.
Molt
literalment.
Cansat.
I també ara li comentàvem al Toni... Tinc aquella sensació d'escoltar el Toni Salido més crític.
Sí, perquè estava... Sí, perquè doncs l'havia vist com tothom, que era un partit que tenies...
que li reclamava l'equip doncs ser més efectiu, sí. de rematar els partits quan té la possibilitat. Òbviament, sí. No sempre els partits et donen l'ocasió i l'oportunitat de poder rematar el teu rival, però quan les tens, ho has de fer.
Sí. Sí,
bàsicament.
A l'equip li va faltar, jo penso, a la segona part, més ambició. I tot el partit. Si l'equip hagués sigut una miqueta més ambiciós, aquest partit ho guanya, perquè va ser molt superior, sobretot la primera part, a aquest equip, que el que va fer és intentar no perdre, i al final ho va aconseguir el Morell.
I compta el calendari, el que feia referència a Toni Salido, Parc, Sant Ildefons i Tortosa Ebre, eh?
Sí, sí, un
abans
calendari...
no tanquem aquest 2023, que és exigent.
Sí, molt exigent.
Per tant, té un
eh?
Final d'any que fa pujada, i pujada amb un desnivell bastant, bastant considerable. Una jornada que ens deixa també la victòria 2-0 del Vilanova amb Nahir a l'Alumnes Obrers davant el Martorell, i la derrota 3-0 de l'Atleti Vilafranca davant l'Atlètic Sant Just. Això afecta els classificatoris, vol dir que Sant Ildefons és líder 23, 20 punts per Vilanova i Martorell, i l'Atlètic Sant Just en té 19, i... Després ja hi trobem el Sitges, Toni, que és cinquè amb 16 punts.
Sí, jo me lo mirava, me l'analitzava molt bé aquests cinc. Jo penso que seran els cinc que veurem al llarg de tot el campionat allà. Que és, entre ells sortirà els tres, perquè es parlen de dos, però els tres que poden pujar.
Deixem la primera, anem ja cap a la tercera catalana. Nou derbi a Aiguadols, el que es va disputar amb aquest passat dissabte entre el Sitges B i l'Olivella, un partit marcat per la situació d'entrada d'uns i altres a la classificació, especialment aquest Olivella, que venia de guanyar els seus dos últims partits després d'un mal inici que l'havia dut, com ja vam destacar el divendres, a perdre els set primers partits del campionat. Al final, aquesta victòria per 3-1 gràcies als gols que anotaven Josep Sánchez al minut 26, l'empat per 1 de l'Olivella al 37 arribava de la mà de l'Edgar Garcia, en Miquel Sella feia el 72 al 2-1 i el 3-1 Javi Aroca, un altre Javi Aroca, de penal al 84, com dèiem, feia aquest tercer gol. L'Olivella, per cert, va acabar amb 10 per expulsió d'Ilan López, ja a les acaballes del partit, però és una victòria, com escoltaran d'aquí uns moments, que sobretot a nivell psicològic deixava en bona situació amb el Sitges B. Sumes 3 punts, però guanyes un derbi.
Sí, 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 són 3 punts molt importants, i a més són 3 punts que reafirmen que aquest equip ha perdut amb el Ribas a casa, no? Però que perdrà pocs partits al municipal. Jo penso que és un equip que a casa juga molt bé, li falta una miqueta a camp contrari aquest any, però que a casa juga molt bé, perquè sí, va treure 2 empats, però compta amb aquests 2 empats, va ser Espirall i Fàtima, que són els equips que se jugaran les garrofes a dalt amb el Ribas i Piera. Crec que el Sitges a casa sumarà molt, i per mi és una bona victòria.
Àlex Villa, que destacava, com dèiem, aquesta victòria també des del punt de vista psicològic, i parla del millor partit de l'equip en pilota.
Bé, molt content de que el derbi es quedi a casa, de poder haver guanyat 3 punts en un partit molt important, no només pel que suposa guanyar un partit, que són els 3 punts, sinó per també el tema psicològic de guanyar un derbi. Jo crec que vam jugar un dels partits en pilota més bons de la temporada. Recordo moments de partit de tenir la pilota molta estona i de fer molt de mal amb ella. Tenint davant, no ens oblidem, un equip que la classificació no li fa justícia, que és un bon equip amb bons jugadors, amb molta experiència i que a més venien de 2 jornades consecutives guanyant, que estava en el seu millor moment. Que això li dona un valor afegit al partit i a la victòria. És un partit que ens podem avançar, que estem molt bé, jo crec que estem molt, molt còmodes. Inclús ells, quan als últims minuts de la primera part pugen més les línies i ens apreten més, som capaços de defensar molt bé 3-4 corners seguits. Sí que és cert que en un d'aquests fem badem, no sortim bé la línia, i igual que la setmana passada ens condena el fet de rebutjar una pilota i no sortir tots a l'hora com s'hauria de fer. Tot i així, l'equip va seguir implementant un ritme al partit. Sabíem que era una de les nostres opcions per poder guanyar, i vam aconseguir, pues, al final guanyar el partit, un partit que jo crec que va ser molt maco, que va ser molt bonic, un derbi que va estar guai. I res, jo estic segur que l'Olivella ara anirà cap amunt, perquè ja et dic que té un molt bon equip, i jo espero i crec també que nosaltres és el moment que també tirarem més cap amunt, que començarem a sumar de 3 en 3 i que acabarem l'any, pues, amb molt bona dinàmica, perquè ja es venia donant els últims partits que jugàvem molt bé i que estàvem molt a prop de la victòria, i sembla que a poc a poc ens anem apropant més.
Bé, també tenim les valoracions de l'entrenador de l'Olivella, Idris Díbols, que explica que, bàsicament, d'entrada tenien molt clar quin havia de ser el pla de partit per la manera de jugar d'uns i altres.
Nosaltres veníem amb dues setmanetes positives, que ja veníem sumant de tres, i bueno, sapiguem que anaven a un camp molt difícil, amb molt bon equip, amb gent jove, gent físicament molt, molt preparada, amb un molt bon entrenador. I bueno, el plan de partit que havíem programat nosaltres era bàsicament tindre gent molt ràpida. Vam escollir gent ràpida a dalt, esperant juntets al darrere, i quan ells li agrada molt tindre la pilota i generar moltes situacions d'atac des del darrere, doncs, deixaran espais per córrer per nosaltres i aprofitar-los, no? I bueno, la mitjoreta primera jo crec que vam estar una miqueta fluixets. Tàcticament el Sitges va tindre molta possessió, i això ens feia estar molt incòmodes a nosaltres, però vam saber aguantar, vam fer el nostre plan, no? Però crec que un partit amb la importància que tenia el dissabte per sumar mínimament un punt i continuar amb una línia ascendent, no, de resultats, doncs van tindre per part nostra dos errors molt greus a pilota aturada, que amb l'experiència que tenim com a equip i els jugadors que tenim, que tenen molta experiència en aquesta categoria, no podem permetre aquests errors, i van sortir molt, molt cars. El primer gol és una errada de col·locació nostra en un córner, ens agafen una contra, després ho fan molt bé, però és un error claríssim nostre. Vam aconseguir empatar, van tornar a reiniciar el plan i crec que estaven bé. Van tindre ocasions al començament de la segona part, sobretot per fer l'1-2 i emportar-se el partit, però ells van tornar a aprofitar les errades nostres a pilota aturada, i una vegada que reps el 2-1, doncs ja l'equip tenim que fer canvis, aportar gent més ofensiva. I això, doncs, bueno, a vegades ataques més amb el cor que amb el cap, no? I bueno, al final del partit jo crec que l'àrbit, doncs, assenyala un penal que és molt dudós. No entraré a valorar si és o no, jo em quedo amb la meva opinió, però bueno, aquest penal ja mata el partit, es posen 3-1 i ja el partit s'acaba, no? Sí que és veritat que si veus el resultat 3-1 penses, ostres, el Sitges ha sigut molt superior. Jo crec que no, amb matisos, no? Jo crec que sí que és veritat que ells són clars dominadors de la pilota, però tenen molta possessió sense perill. Al final, si tu valores els xuts a porta dels Sitges, et fan dos, i els gols són tots a pilota aturada, amb uns errors que no, ja et dic, no podem permetre aquests errors si volem continuar sumant i sortir de la zona baixa que estem ara mateix, no? Però bueno, el futbol el que té és que cada setmana tens una nova oportunitat i tenim que aprendre dels errors que hem comesos, i ja està, ja. I al final, doncs, bueno, seguir treballant, agafar forces, analitzar els errors i continuar. Felicitar el Sitges, que ho fa, va fer un molt bon partit, i felicitar el Villa, que ha fet un equip molt, molt competitiu.
Bé, doncs al final Idris Dibuls que reconeixia doncs, les bones virtuts que té actualment aquest Sitges d'Àlex Villalgordo i reconeixia les errades del seu equip per bé, permetre segons quines situacions de partit que van acabar condemnant aquest Olivella que, Toni, de moment segueix tercer per la cua amb aquests 6 punts, amb aquestes dues victòries, però vaja, jo crec, com apuntava també l'Àlex Villa, que l'Olivella anirà cap amunt.
Sí, sí, sí.
Equip té.
Té equip per no estar patint aquí baix, no? Jo penso que és un equip que quedarà per la meitat del campionat aquest any, perquè ha començat molt malament, perquè han perdut molts partits, però que reaccionaran. De fet, ja han reaccionat, perquè van jugar un molt bon partit davant dels Sitges, lo reconeixia tant un com l'altre entrenador, i això vol dir que els dos van jugar. El que passa que, clar, els Sitges, quan juga a futbol aquí al Municipal, és un equip que juga molt, no? I és molt difícil aturar-lo.
I aquesta jornada, Toni, que ens porta la primera derrota del Club Deportiu Ribas, 1-0, va perdre el conjunt de Xavi García al camp del Piera.
Sí, sí.
Compte
sí.
Amb aquest Piera, que sí, ja li va fer 5 en el seu dia als Sitges, i ara s'ha carregat a un equip imbatut, que no havia perdut.
Sí, un Piera que tan sol també havia perdut un partit i que rebia doncs, el Ribas, que l'havia guanyat tot. Aquí es veu doncs, que n'hi ha igualtat entre aquests equips, no? Entre Piera, va ser Espirall, que empatava un altre cop més.
Sí, es va baixar a 2 punts al camp de la Granada, que és un dels equips que està a la cua.
Clar, però és el derbi, jo que parlem de derbi. Sí, no? El derbi a vegades esgarrapen punts inútils, no? Perquè al cap i a la fi per la Granada pot ser important perquè, per salvar categoria, però per ells la resten. No? Però entre el Fàtima, Ribas, Espirall i Piera, aquests seran els que s'aportaran el gat a l'aigua.
Fixa't, Toni, com està la classificació. Ribas i Piera, tots dos 27 punts, Bas Espirall 24, Fàtima 23. El Sitges B ara mateix ocupa el 6è lloc, té 16 punts. A la part baixa, Olivella 6, la Granada 6 i Penya Jove 4. Compte perquè diumenge tenim un Penya Jove Sitges B.
Sí. Però compte que d'aquests equips, quan tu... tots han perdut un partit sol,
Sí.
Tots han perdut un partit sol, vull dir que aquí veurem quin es porta el gat a l'aigua, però que serà molt emocionant. L'únic que jo esperava, pensava que el Ribas anava un passet per davant de tot aquest, però bé que n'hi ha igualtat.
El Piera li ha...
Sí, l'ha tranquil·litzat.
Li ha dit,
tranquil,
que estic jo també aquí.
Que jo estic sí. I no és una casualitat el que he fet fins ara. Te puc guanyar i el va guanyar.
Doncs 1-0 aquest partit que suposa, com dèiem, la primera derrota del Club Deportiu Ribas a la temporada. 10:50, o amb gairebé 9 minuts i les 11, anem al bàsquet. I anem al bàsquet perquè el de dissabte passat a Pinsbens era un partit d'aquells que diuen per retrobar aquelles sensacions que podies haver perdut amb la derrota amb el bàsquet Ribas, però era alhora un partit també trampa perquè el rival venia de no guanyar cap partit com a cuer. El bàsquet de Sitges no es va deixar sorprendre per un Reus Ploms que només fou capaç de notar 4 punts en el primer parcial. 16-4 al descans, avantatge de més 10 amb un 30-20 i un darrer parcial de 19-11 favorable al conjunt d'Edu Piñero per acabar amb aquesta victòria 69-46 i amb un Nacho Velasco com a màxim anotador del maig amb 14 punts. I en acabar, Edu Piñero que tornava a recordar una vegada més que no hi ha cap rival fàcil aquesta temporada. L'entrenador del bàsquet Sitges destacava sobretot d'una banda la defensa i com a dèficit, com ja va passar el dia del Ribas, els tirs lliures.
Es un equipo que tiene momentos buenos, momentos bajos, los he visto varias veces a ellos jugar y bueno, es un equipo joven, que trabajan y no se dan por vencidos, o sea, es lo que está ocurriendo en toda esta liga, o sea, no es ningún equipo fácil, pero bueno, yo creo que en el tercer cuarto hemos salido, hemos estado concentrados, aun con la zona hemos seguido trabajando, hemos defendido muy bien, ayudas, hemos controlado el rebote, hemos podido correr, que llevamos tiempo que situaciones de contraataque que no las hacíamos y bueno, mucho mejor, más contento y además viniendo de la derrota de la semana pasada y bueno, pues una victoria que es importante para... Siempre decimos que perder dos partidos seguidos a lo mejor puede minar un poco la moral del equipo, pero bueno, se ha conseguido, que era lo importante.
En certa manera preocupava aquest partit pel tipus de rival, perquè podies creure que el guanyaries fàcil.
No. Preocupan todos. La semana que viene me preocupa Morey y es así, cada semana no va a ser fácil. Iremos a su casa Reus y seguro que sufriremos. O sea, es una liga muy competitiva, como está siendo, y bueno, estamos trabajando, estamos entrenando bien, y bueno, ahí se está viendo un poco el resultado. Vuelvo a repetir, no, yo creo que salvo una acción de una falta de esto, pues a lo mejor hubiésemos ganado, pero bueno, merecida victoria del Rivas, un derbi y nada más, o sea, pero hoy era importante, si han jugado todos, han disfrutado, y eso es lo importante.
Avui també per fer una bona gestió de banqueta i donar minuts.
Sí, gente que a lo mejor no juega tantos minutos, pues a Jan, que no estaba jugando un promedio, llevaba un promedio de 7 minutos o 8 minutos por partido, hoy ha jugado, aparte él está entrenando bien, aún no teniendo muchos minutos, y bueno, eso es lo importante, que la gente, tengo 11 jugadores y la gente tiene que aportar todos en todo momento.
¿Qué te ha agradat avui de l'equip?
La defensa. Que es lo fundamental este año. Si no defendemos en ataque, no estaremos. Siempre lo digo, somos defensas activos, en ataque seremos activos, correremos contraataque y tal. Y bueno, yo creo que hemos estado bien en ese sentido. Hemos defendido jugadores importantes, número 23, que era el máximo anotador de ellos, solo había estado. No está muy anotador. Número 3, que es un buen jugador. Número 25, que también es un interior, que el tipo lleva un promedio de 10, 12 puntos por partido las últimas jornadas. Y bueno, creo que hemos estado bien en ese momento, ya hemos atacado bien la zona, hemos estado bien, o sea que contentos.
Vaig a l'altre extrem, que no t'ha agradat.
Los tiros libres. Estamos en esa penuria. O sea,
si l'altre dia arribes també un percentatge.
Cuarto, 5 de 10, que era importante, y estamos igual. O sea, estamos ya, hemos mejorado respecto al año pasado, que teníamos casi un 60, este año estábamos en un 70, pero ostras, es importante, porque a lo mejor en los partidos como el otro día en Rivas, que estábamos igualados, el meter, cuando íbamos 40-40, que hubiésemos metido esos dos tiros libres, ya creas que el Rivas intente meter en la canasta, y si no la meten, hostia, a lo mejor la metemos nosotros y ya nos vamos. Entonces es importante, o sea, ayuda mucho mentalmente, pues en ese sentido de que la gente, pues, que sepa que un tiro libre es importante, no solo tiros de tres.
Per cert, com vas veure aquella acció de l'antiesportiva amb el Pau?
Bueno, estábamos durante todo el partido, le estaba diciendo al árbitro, tanto como ellos como nosotros, se está diciendo, pita esas cosas porque tal, no la pitó en todo el partido y pitó esa. Ya está, no le vamos a dar más vueltas. Y luego fallamos en ese tiro. Si hubiese metido el Pau el último tiro, que había acabado de meter un triple, pues hubiésemos ganado el partido. No hay que darle más vueltas. Fue un derbi increíble. La gente, el público, súper bien, animando a sus equipos. Y bueno, yo creo que fue bonito. Y un partido, un derbi, que hacía tiempo que no veíamos un rival.
Sí, Nadie, hacía muchos años.
Que sé, y bueno, pues es lo bonito, ¿no? Salió Cruz a nosotros y bueno, tienen que venir a nuestra casa.
Bueno, Rivas, que avui ha guanyat a la pista del Valls.
Sí, no, es que ya te digo que Rivas lleva años en primera catalana, tiene muy buenos jugadores, como ya son el Damián, Manel, que ya lo conocemos de aquí, que es un gran jugador, y luego Pepe, y bueno, y tienen gente joven allá, igual que nosotros, y están trabajando muy bien, están haciendo un gran trabajo.
Bueno, torno als Sitges, una victòria més, i ara pensar en el Morell, que és un equip que també està una miqueta allà com vosaltres.
Está ahí con nosotros, o sea, va a ser difícil. O sea, ya te digo que nos quedan tres partidos y nos hemos creado este objetivo, estos tres partidos hay que sacarlos, los que nos quedan, antes de terminar la temporada y de terminar el año.
Festas, ¿no?
Exacto, y entonces, pues bueno, a ver qué tal. Y entonces, pues bueno, trabajar para eso. Vamos a Morell, que va a ser difícil, va como todo, y a trabajarlo y nada más.
Bé, doncs això, el que deia Edu Piñero, la propera jornada visita la pista d'un Morell que, per cert, ve de perdre en el seu partit amb el Monjos per 81-66 en una jornada en la que també destaca la victòria del bàsquet Rivas 71-77 a la pista del Valls. I també destaquem, com no, la nova victòria del sènior femení que va guanyar a l'Hospitalet el Sant Josep Obrer per 47-69. Lucía Flores, amb 17 punts, va ser la màxima anotadora en aquest setè triomf de les noies de Nacho Vicente, un 7-0 de balanç de partits que el fa ser, en aquests moments, un líder indiscutible. I anem a l'hoquei patins perquè podem dir, creiem que obertament, que va ser el pitjor partit i probablement davant el millor rival. Divendres passat a Pinsbens el Riudoms va guanyar de forma clara a un club patí sobre Sitges, diríem que desconegut en moltes fases, i que a dia d'avui presenta pitjors números a casa que no pas a fora, on de moment encara no ha perdut. Diferent és, com dèiem, quan juga a Pinsbens, on dels 5 partits que ha disputat n'ha arribat a perdre 4. I això que el partit amb el Riudoms va començar bé, ja que el Verde del Río avançava als sitgetans al minut 12, però el Riudoms va ser capaç d'empatar 3 minuts més tard i acabar la primera meitat amb un avantatge de 1-4. Una blava, sobretot, que veia Aleix García amb el 1-2 al marcador, va acabar condicionant, en certa manera, aquest marcador a la fi dels primers 25 minuts. Males sensacions a la fi de la primera meitat i males sensacions també en l'inici de la segona part, amb un Riudoms que per moments semblava jugar plaer i que es va arribar a posar amb un 1-6 al marcador. De nou, Albert del Río marcava per al Club Patí Subursitges, però el conjunt visitant va seguir percutint a la porteria d'un Adrià García que poc va poder fer en els gols encaixats, fins a situar-se amb un 2-8 faltant 8 minuts. Albert del Río de penal posava el 3-8 i en el darrer minut el Riudoms aconseguia arrodonir el seu triomf amb un 9è gol que deixava el marcador en aquest 3-9 inapel·lable. Poques coses, per tant, es poden rescatar d'un partit així i l'entrenador del Club Patí Subursitges era conscient que el partit, menys els 10 primers minuts, havia estat un desastre.
Bé, Jofre, bona nit. No sé si d'entrada com analitzes aquesta dura derrota, jo diria, avui aquí.
Comencem amb un xiste. Bona nit serà per tu, per mi. Avui un desastre. No hem fet bé. Hem arreglat un problema que teníem als altres partits, que era el dels 10 minuts primers de concentració. Això avui ha anat perfecte, però de cop i volta els últims 5 minuts de la primera part han sigut nefastos. És possible que hagi sigut perquè l'àrbit ha caigut amb la trampa i s'ha menjat una blava que jo personalment crec que només l'ha vist ell. Sí que el jugador l'ha provocat, però això ha trencat el partit, ha descol·locat els jugadors i ha sigut un desastre amb els últims 5 minuts.
Sí que és cert que aquesta acció de la blava a l'Aleix canvia el partit, perquè de fet ells en menys un minut han fet 2 gols, inclús acabar la primera part, a la darrera acció han fet l'1-4, el partit el teníeu molt difícil.
Estem febles mentalment i una jugada com aquesta injusta pues, ens ha tret del partit. I en 4 minuts que quedaven, perquè fixa't que quedava molt poc, i després d'haver fet la rotació arriscada completa, ens hem trobat amb què ens hem anat del partit. I quan hem tornat a la segona part, doncs continuàvem fora del partit. És difícil d'explicar.
És un problema de Coco?
Home, avui segur. Ja... És que, a més, és una situació molt, molt, molt estranya, perquè els altres partits els havíem fet al revés. Sí, havíem començat desconcentrats i vam acabar els partits, amb els hem acabat pràcticament tots molt bé. Però en canvi avui ha sigut al revés. Avui hem començat molt bé, dominant, controlant, sabent el que jugàvem, en situacions favorables. Ens hem posat per davant després de treballar-se el partit, o sigui, no ha sigut una jugada aïllada, sinó ha sigut un canvi tàctic. I de cop i volta, amb una jugada molt discutible, encara que s'havia de dir que el jugador ho ha fet molt bé, ens ha tret del partit, no ho sé.
Ha acabat fatal la primera part i ha començat fatal la segona part.
I hem acabat encara pitjor. Sí. No hem tornat.
No sé si dir el pitjor partit avui contra el millor rival, perquè a mi el Riudoms m'ha semblat un equip... Bueno, hi ha hagut moments que certament ha jugat a plaer gairebé.
Sí... Jo donaria aquestes dues parts. O sigui, la primera part, no. Si el Riudoms feia el que li deixàvem fer, inclús hem tingut situacions molt clares nosaltres. De fet, el gol és una situació molt clara. Ja només érem dos contra el porter. Però ja et dic, a partir de la jugada aquesta, el problema és que ens n'hem anat. Hem intentat parlar-ho, veure-ho, saber que la situació era aquesta i no hem aconseguit sortir.
Avui a sobre teníeu la baixa del Marçal, això òbviament, clar, acaba condicionant la rotació.
Això és el que et deia, la rotació l'havíem completat i estava correcta. I no... Diguem-ne que no havíem notat la baixa del Marçal, però de cop i volta, clar, ens ha faltat tot, no el Marçal, no, jo pràcticament tot, jo, els delegats, és com si no hubieren vingut.
Avui costaria destacar alguna cosa positiva de l'equip, més enllà dels 3 gols que pugui haver fet
no.
L'Albert.
Positiu, és allò, sempre jo. en cas positiu. O sigui, hem començat bé, que és el que tindríem que haver començat tots els partits. I avui se'ns ha tornat al revés. O sigui, quan amb els altres partits hem anat millorant segons les situacions, avui ho hem fet al revés. Hem començat bé i hem anat empitjorant. És mental, sí.
I sembla que els problemes s'accentuen quan l'equip juga a casa, perquè fora de moment l'equip està invicte. Com s'explica?
Sí, no. Jo, és una cosa que amb el hockey fins que és difícil, eh? O sigui, és una situació que amb el hockey sobre patins estadísticament és... Vaja, sí, jo estic convençut que ho vols fer i no et surt. Però és la realitat, és allò que també els deia amb ells. O sigui, això no és com un joc de marcianitos. Aquí la realitat és la que és i quan et maten estàs mort.
Faig l'última. Com afronteu el partit proper, que és amb el Vendrell, tenint en compte quines són les credencials d'aquest equip? Vendrell, que està a dalt, que està gairebé...
Partit divendres, on ells podran disposar de tots els jugadors que els hi facin falta. Si baixen els que juguen a hockey plata, doncs també baixaran. No, un partit que hem de jugar i que, bueno, espero que si la qüestió és mental no existeixi el problema de la mentalització, perquè, vaja, és el líder i, a més, en aquests moments és el que està jugant més bé.
Ara sí, et faig l'última. No t'ho havia preguntat mai, em sembla. T'agrada jugar divendres, a tu?
A veure, per mi jugar divendres no és un problema. Per mi jugar divendres no és un problema i els jugadors se semblava bé. Potser jo m'agradaria jugar una mica abans, però clar, la disposició d'horaris d'aquesta casa, doncs, va com va. Però a part d'això, jugar divendres o jugar dissabte a la nit, és la mateixa hora que entrenem. O sigui, no és una qüestió de bioritmes ni és una qüestió de sensacions. Al contrari, tampoc és una qüestió de que els jugadors estiguin pensant en una altra cosa. Ja el divendres ja els queda tot el cap de setmana lliure. De fet, va ser consensuat en tots. No em sembla malament, em sembla malament l'horari, fos una horeta abans, però estaria fantàstic. Però no crec que... Vaja, no ho sé, és que hem jugat altres partits també a aquesta hora, a altres llocs i també...
Probablement a nivell d'ambient hi ha menys gent...
No ho sé, si el divendres no podem portar gent, el dissabte que ja juguen a futbol ja no sé què dir-te, ja no... No crec que aquest sigui el problema. El problema és que per la raó que sigui no acabem d'enganxar... I ens sorprèn això, o sigui, quan més quan l'equip més sensacions de joc té, més problemes té responsabilitats. O sigui, sap com es mou, sap el que té que fer, sap quines són les circumstàncies, no hi ha manera de que ho resolgui. I és, jo ho aixaco a falta de concentració, perquè una altra cosa no acabo d'entendre.
Bé, doncs les paraules de Jofre Vilà el passat divendres després d'aquesta derrota 3-9 contra el Riudoms. Ara mateix, després d'aquestes 9 jornades, el Club Patí Subursitges ocupa el 12è lloc de la classificació amb 9 punts. Anem acabant a la Lliga de Segona Divisió de Futbol Sala. Nova derrota del primer equip del Futbol Sala Sitges, que va perdre 3-7 a Pinsbens davant el Castelldefels i que per primer cop cau en zona de descens. La bona notícia en clau Futbol Sala ha estat la classificació de l'equip cadet per la propera eliminatòria de la Copa Catalunya. Ens en fa la crònica, com sempre, en Joel Losada.
Comento la jornada del Futbol Sala Sitges, que no ha anat gaire bé, ja que no hem aconseguit cap victòria, tan sols un empat i 5 derrotes. L'empat és de l'infantil, 2-2 a Cornellà, i les derrotes són del Caet B, 0-5 davant el Santpedor, el Caet A, 1-5 davant el Prat, el juvenil, 5-3, perd a Gèlida, on és el seu primer partit que perd, el sèniors femení perd 0-4 davant la Penya Esplugues, i el primer equip perd 3-7 davant el Castelldefels. Referent al partit del primer equip, sí que és cert que abans del minut 10 ja anem perdent 0-2, però la dinàmica de l'equip en comparació amb els últims partits era diferent, s'estava gaudint d'ocasions i al minut 11 marquem l'1-2. Tot i així, tenim 2-3 ocasions molt clares per poder marcar l'empat i no ho fem, i sí que és cert que això és el que no ens pot passar, que a l'últim minut d'arribar al descans ens marca l'1-3 i l'1-4. clar, t'ho imagina't, de poder arribar al descans amb una o dos perdent, tot i que havíem tingut ocasions importants per arribar amb un 2-2 o inclús amb un 3-2, a arribar 1-4. Aquell minut ens va matar amb errors molt tontos que no podem cometre, i més amb la dinàmica que estem, que no ens ajuda, no ens ajuda res, la veritat. I només sortir de la segona part, encaixem al 1-5. O sigui, se'ns va complicar molt. Tot i així, al minut 32 marquem el 2-5, seguidament al minut 35 el 3-5, i a falta de 5 minuts, que és quan millor estàvem, fent de porter jugador, jo estic jugant de 5, i bueno, el porter agafa la pilota, me la passa per sobre, i jo, per evitar el gol, la toco amb la mà fora de l'àrea, i allà vaig quedar expulsat. Justament amb aquella jugada ens marquen el 3-6, i a falta de segons, el 3-7 final. És un resultat molt enganyós, ¿vale?, ja que podríem haver guanyat o empatat, i bueno, fa mal, la veritat, anar-te'n amb un 3-7, perquè no es va veure la feina que vam fer. El primer equip, la setmana vinent, juga dissabte a les Corts a les 3, contra un equip que encara no coneix la derrota, i intentarem anar a guanyar, que penso que és el que ens fa falta, ara que hi ha una altra dinàmica, agafar un bon partit i guanyar-lo, i que a partir d'allà, doncs, tot vagi cap amunt. Referent a la Copa Catalunya, teníem dos partits aquest cap de setmana. Avui, diumenge matí, a les 11:30, Pinsbens, el juvenil ha perdut 1-2 contra el Castelldefels de primera divisió, on s'ha competit de tu a tu contra un rival de dues categories superior, i bueno, ho hem tingut, no hem sabut aprofitar un parell o tres d'ocasions molt clares que hagués fet un empat i poder anar a penals o inclús guanyar, i mira, així és el futbol. Tot i així, molt contents per l'esforç d'aquest juvenil. I res, en el segon partit tenim la victòria del Caeta a Vilanova, on és el primer equip que passa a segona ronda del club, amb el que porta el club des de l'any 2018, i estem molt contents. El partit ha acabat amb 3-3, anàvem guanyant 2-3 ja amb el temps acabat, i l'àrbitre ha volgut afegir una miqueta més i ens han marcat el 3-3. I hem hagut d'anar als penals. I en els penals, doncs, hem pogut guanyar 4-5. Estem molt contents, la veritat. I res, veníem d'un dissabte tot ple de derrotes, i avui, bueno, canviem una miqueta el sabor de boca amb la derrota del juvenil, perquè és per estar molt contents, i hem acabat el cap de setmana amb una gran victòria.
Bé, doncs, felicitats a aquest equip cadet del futbol sala Sitges, que ha aconseguit superar amb aquesta primera ronda eliminatòria amb la Copa Catalunya, i que, en certa manera, com apuntava Joel Losada, fa història en aquesta curteta història de moment del club futbol sala Sitges. Amb això acabem el temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Pitu.
Bona setmana, i ens retrobem fent la prèvia, com sempre, el proper divendres.